El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres Bruno de Salvador, del Partit Popular, Pere Soler, del PSC, Joan Calderón, d'Iniciativa,
bon
i Pros, de la CUP.
Molt bon dia
als quatre.
Bon dia.
Hi ha un seient lliure, i un micro i un got d'aigua per al representant de Convergència i Unió, que quan vulgui venir doncs serà molt benvingut, com sempre, en aquesta tertúlia. Escolti'm, parlem del Club Cali, que buscarà el suport del ple municipal en cas que no prosperi el recurs que l'espai de fumadors de cànnabis presentarà per instar la reobertura de la seva seu, fins ara clausurada. Els socis de l'entitat han celebrat aquesta setmana una assemblea on han recollit 86 signatures que la defensa presentarà al jutjat conjuntament amb aquest recurs. Recordin que els tres responsables del club, el president, el tresorer i el secretari, han declarat aquest dissabte davant la jutgessa i han quedat imputats per un presumpte delicte contra la salut pública. Avui també hem sabut que la investigació i posterior escorcollament del Club Cali va sorgir de les queixes veïnals, segons els Mossos d'Esquadra. Arran de les protestes, la policia va establir un dispositiu d'investigació per corroborar els fets denunciats. En la intervenció local, agents van identificar diverses persones en un parc proper que tenien droga. En ser interrogades, van respondre que l'havien comprat a un soci del Club Canàbic que l'obtenia d'aquesta associació i els la subministrava. Ha estat un tema que ha generat moltes lectures i molt trànsit a la web de Cugat.cat, i tenint en compte que aniran al ple municipal de dilluns a demanar-los suport, m'agradaria saber què en pensen les seves formacions sobre aquests clubs de consum de cànnabis i sobretot en el cas concret d'aquest de Sant Cugat. Molt bon dia, senyor Bruno Salvador.
Bien, buenos días. Bien, y hace tiempo que había un cierto malestar vecinal de los vecinos cercanos al local este, y bueno, las cosas han ido derivando hasta donde han derivado. Tenemos imputaciones encima de la mesa. Es un tema grave. Pues la gente a veces piensa, bueno, el cannabis, tal. No, el cannabis es un tema muy serio, ¿no? Nosotros, desde luego, tal como están las cosas, no podemos dar ningún tipo de apoyo. Consideramos que lo que está mal, está mal. El cannabis nosotros no lo vemos como un bien para la sociedad, excepto los usos terapéuticos médicos que se puedan realizar cuando corresponda, y creo que sería una imprudencia desde este punto de vista pues dar cualquier tipo de apoyo a clubs que en definitiva lo que pretenden es socializar y legalizar de facto el uso y consumo de esta sustancia.
Però una part del club sí que es dedicava a l'ús terapèutic del cannabis.
Sí, una part sí.
Sí, no, remarco.
Una part sí, però com vemos les coses se han precipitado, ha habido una, dijéramos, sobreactuació, y esto sí que no, puede ser. Es decir, aquí la administración tiene que tomar cartas en asunto, estoy hablando especialmente de la administración de justicia, y por eso nosotros estamos expectantes a cómo acabe este procedimiento judicial, pero ya en principio no somos partidarios de dar apoyos a este tipo de asociaciones.
PSC.
Bé, d'entrada, un cop més, els grups municipals de l'oposició ens assabentem d'aquests fets per la premsa. La setmana passada vam tenir comissió informativa de seguretat ciutadana. És la primera notícia que en teníem quan va sortir, arrel que va sortir les informacions sobre la detenció d'algun dels seus membres i el possible tancament del club. Per tant, lamentem que dintre de la confidencialitat amb què s'han de tractar aquests temes, com tots els temes de seguretat i salut pública, doncs no rebre cap tipus d'informació per part de l'Ajuntament.
Si però porta Mossos d'Esquadra en aquest cas.
Bueno, però jo entenc que l'Ajuntament ha d'estar assabentat de les operacions de la Junta de Seguretat Local, és a dir, no és una cosa d'un dia per l'altre. Tampoc estàvem assabentats que hi haguessin denúncies fefents del veïnatge. Sabíem, perquè coneixem i perquè passegem per la ciutat, doncs que hi havia cert malestar a l'entorn d'aquest club, però diguéssim, denúncies concretes l'Ajuntament no ens havia en cap moment presentat cap malestar, el qual vol dir que si això ha estat Mossos i l'Ajuntament no ens ha informat, pot ser una cosa perillosa, vol dir que l'Ajuntament tampoc no havia pres cap tipus de mesura ni cap tipus de prevenció en aquest sentit. Per tant, Esperem les informacions. Respecte a donar suport o no, desconeixem qualsevol tipus d'informació que hi ha actualment. No ens han adreçat cap tipus d'escrit ni cap tipus de dossier informatiu dient quina era la seva activitat i quines són les causes imputatòries en aquest cas. Per tant, no tenim valor, no tenim judici de valor per poder donar suport o no, més enllà del que ens puguin dir en el públic i més enllà del que pugui ser políticament correcte o no. Aviam, és conegut que la nostra formació política no és contrària al consum de cannabis amb determinades condicions i amb determinats aspectes, i per tant el que passa amb tot això és que sempre hi ha una regulació ambigua respecte a l'ús, respecte al consum, respecte a l'obertura d'establiment, respecte als clubs de fumadors, etc. Per tant, jo crec que seria bo posar els punts sobre les is, començar a treballar sobre això. I respecte al cas concret de Sant Cugat, jo li dic, el nostre grup, potser som una mica ingenus, però el nostre grup desconeix a hores d'ara quin és tot el procediment i el que ens demanaran.
Iniciativa, Joan Calderón.
Sí, hola, bon dia. Aviam, sense conèixer els detalls de l'operació ni els perquès de les coses, és conegut que Iniciativa, en aquest cas, sempre ha defensat la legalització de les drogues i en aquest cas concret, doncs, que s'instal·li un club de fumadors en si mateix no ha de causar cap tipus de prejudici ni als veïns ni veïnes ni a la societat ni res. En paraules del senyor Salvador, potser nosaltres seríem una miqueta seríem imprudents, no? En tot cas, sembla que la possible imputació no és tant per l'activitat en si mateixa del club, sinó per altres activitats il·lícites que s'han pogut produir per socis d'aquest club que han conduït a la vegada a que el club s'entri i el tancament del mateix. Jo crec que en aquest cas s'hauria d'estudiar a fons què ha passat, per què hi ha aquesta imputació, si és veritat que s'ha venut cannabis o substàncies canàbiques a gent del barri, socis d'aquest club han venut cannabis fora del club, i una altra cosa és les molèsties per soroll, etc, que es puguin produir en aquestes situacions, no? Jo crec que en aquest sentit han de ser compatibles el descans dels veïns i l'activitat del club, i en si mateix això no és cap il·legalitat. S'ha de veure quin tipus d'activitats han conduït a aquesta acció dels Mossos, i en aquest cas esperem la informació per part del tinent d'alcalde de Seguretat de la propera comissió informativa per tal de poder fer una valoració més rigorosa i amb tota la informació sobre la taula.
La CUP?
Sí, bon dia. El primer que m'agradaria posar sobre la taula és que a banda del fet il·lícit o no que puguin haver comès, que el poso en qüestió, m'agradaria dir que estem parlant d'entrada d'una operació policial que entenc desproporcionada. Els Mossos d'Esquadra van entrar aquest club amb metralletes, amb interrogatoris de 6 i 7 hores i m'agradaria, en tot cas m'agradaria que també, ja ho demano, que la comissió informativa, si és possible, ens expliquin bé el perquè d'una operació d'aquesta magnitud. I a banda d'això, parlant més de la qüestió de la regulació d'aquest tipus de clubs i del consum de cannabis, jo crec que és important agafar una mica de distància en la qüestió i deixar clar que estem parlant d'un club, i almenys aquest en concret, que, perquè jo sí que m'he informat, no hi he anat mai i dubto que hi vagi mai, però sí que m'he informat i és un club que complia o intentava complir al màxim el poc que hi ha de la llei sobre aquesta mena d'espais. Si no tinc mal entès, el Parlament ja fa temps que els grups polítics estan intentant treballar al voltant d'una mena de llei que reguli tots aquests espais, i ell, davant de la lentitud d'aquestes negociacions, ell, el president d'aquest club, va ser qui va entrar a una instància demanant a veure com estava la situació i què s'havia de fer. Per tant, vigilem. I per últim, jo crec que ens pot servir per parlar del tema que ho han comentat el Pere i el Joan, de tot el tema de la regulació de les drogues, etc. Nosaltres sempre hem apostat per la legalització de les drogues. Estem parlant de, i a més estem parlant d'un sector que mou molts, diners, això és veritat, i no pot ser que aquest tipus de això no tributin, etc. Per tant, podria ser un altre debat. L'altre debat és veure què passa amb aquest tipus de clubs o d'espais a nivell internacional, a d'altres països. Ens podríem mirar a veure com estan aquests espais a llocs com, suposo que tots ens ve al cap, Amsterdam, però segur que hi ha altres espais d'Europa. I per últim m'agradaria dir el tema de les denúncies dels veïns i les molèsties que fan la gent que consumeix allà fora de l'espai. Jo crec que ho ha dit el Joan, una cosa és el que passa allà dins i l'altra és veure realment el que fan els veïns, la gent que hi ha a fora i quina relació hi ha entre les dues coses, perquè aquesta regla de tres és evident que a tots ens ve al cap un bar concret de Sant Cugat o molts d'altres, i per tant vigilem amb això.
Carles Burgalós, de Convergència i Unió, que s'ha incorporat a la tertúlia. Estem parlant de la situació del Club Cali i de l'operació policial que va comportar aquestes quatre detencions. Quina és l'opinió de Convergència i Unió i de l'equip de govern sobre aquesta qüestió? Li dic que abans que vostè arribés hi ha hagut referències a la manca d'informació que han tingut els partits de l'oposició sobre aquest cas.
Bon dia i disculpeu en primer lloc que arribi tard, tinc l'esquena feta un nyap.
Del ple de l'estat de la ciutat o...?
No, és el meu fill petit que està amb,
si aquella, és per això.
Amb aquella etapa que ja pesa bastant però que l'has d'estar contínuament aixecant, i ara estava precisament amb una persona que és familiar del nostre benvolgut Guim, que diu que estic fet un nyap. Per tant, perdoneu que hagi arribat tard. Bé, aquesta qüestió, ara venia escoltant-vos i el que també ara escoltava des que he entrat a la sala. Una primera constatació, jo crec que quan els Mossos fan una actuació la fan, diguem-ne, amb voluntat de que les coses que s'hagin de complir que es compleixin i que quan la fan és perquè tenen algun tipus d'indici que els porta a fer aquesta actuació. I això ha de ser compatible amb una presumpció evident d'innocència, etc. I que una mica el missatge ve a ser que hem d'esperar com evoluciona la instrucció, la investigació, el que convingui, per adoptar qualsevol mena de posicionament. I això és així, és evident també que és un tipus d'activitat que no tenen un desenvolupament normatiu com el que pertocaria, i per tant, doncs, en aquest sentit, crec que no puc fer res més que estar d'acord amb coses que ja hem sentit aquí a la sala. No? I sobre la qüestió de com hauria d'evolucionar la normativa respecte a aquestes qüestions, crec que és un debat molt profund, que té moltes derivades. Jo segurament tinc una postura una mica ortodoxa, com de vegades em passa, respecte del que se suposa que hauria de ser el meu partit. Crec que, en fi, que tota aquesta qüestió doncs, té una diversitat d'usos i una diversitat de plantejaments per part de les persones que els consumeixen, que és difícil fer taula rasa i fer una generalització. No? Doncs és una qüestió que és delicada, que té moltes derivades i que, francament, crec que fer una visió lineal sobre aquestes qüestions segurament no ajuda.
Partit Popular, que havia demanat un torn de paraula.
Sí, no, a ver, yo cuando escucho al representante de la CUP hablando...
Apropis més al micro.
Sí, cuando escucho al representante de la CUP hablar sobre actuaciones policiales, especialmente Mossos de Escuadra, ya la ponen, en principio, ya bajo sospecha, ¿no? Y esto ya empieza a ser una tónica habitual, y yo desde el Partido Popular pues quiero lamentar lamentarlo, es decir, no creo que sea bueno y no ayuda en nada que desde las fuerzas políticas a la policía, a Mossos de Escuadra, se ponga bajo sospecha su actuación. Es decir, si actúan, yo creo que en la línea que apuntaba el señor Brugarolas hay que darle pues un principio pues de un voto de confianza. Es decir, si se actúa es por algo, el hecho de que hayan entrado con metralletas o no, pues mientras no las hayan disparado, el señor Pros, pues, yo creo...
Sí, sí, no, no.
Claro, me preocuparía bastante que hubieran empezado disparando metralletas. Entonces empezaría a estar de acuerdo con usted, ¿no?
Parèntesi, tenen les imatges de l'entrada dels Mossos d'Esquadra avui a la web de cua.cat perquè la mateixa policia les ha distribuït.
Sí, es decir, que no se esconden tampoco, ¿no? Pero también quería decir que coincido también que es un tema muy delicado este, pero es que el tema de las drogas es un tema gravísimo. Es que es un tema gravísimo. Hay miles de familias destrozadas por esta lacra.
Pero eso ningú posa en dubte, ¿eh?
No, entonces, por eso digo que es un tema que tiene que cogerse con pinzas siempre el tema este de la legalización, ¿no? Y dice, bueno, es que así tributa más riqueza para el Estado. Oye, cuidado porque el fin no justifica los medios, ¿eh? Es decir, si tenemos que empezar a legalizar todo para que haya más, para que aumente el PIB, pues yo no creo que esa sea la medida, ¿no? Es decir, las cosas que están mal, y no creo que tengamos que empezar ya con ese buenismo que a veces, pues...
No, és una qüestió de buenismo.
Bruno, està demostrat estadísticament que l'alcohol és molt més perillós, que afecta molt més, i l'alcohol està legalitzat, i és una droga.
Sí, però també...
O el tabac.
No, es que yo también tendría otra.
No, pues digo,
no voy a dar mis opiniones personales, ¿no?, sobre esto, porque no me corresponde. Pero sí, no, yo estoy aquí como representante de un partido. En cualquier caso, lo que quiero decir es que hay que ir con muchísimo cuidado, porque por desgracia España es uno de los países que tiene un mayor consumo, diría, de drogas en la juventud. Y creo que... Sí, senyor, esto lo dicen las estadísticas.
No, el consumo no. El que passa és que per Espanya passa la major quantitat de droga, perquè és la porta...
No solo el tráfico, sinó el consumo. No,
el
consumo de droga y de pornografía. Sí, senyor Soler, mírese las estadísticas.
Ya lo metemos todo junto.
No, sí, sí, que utilizan...
Seguramente también mejor consumo de iglesia, por decir algo.
No, ya sé que usted siempre está con el tema de la iglesia, porque buscando votos, no sea que se vayan a Podemos, lo entiendo, pero el tema de la pornografía no tiene nada que ver con el tema de la iglesia.
PS s'havia donat un torn, farem una ronda final.
No, bueno, jo crec que el senyor Bruno ja, per si sol, la seva pròpia intervenció que acaba de fer ja no es mereix cap tipus de credibilitat, no, en aquest sentit. Jo crec que, aviam, les imatges que ha distribuït la policia dels Mossos d'Esquadra també són un cop d'efecte, eh? Volguem dir, nosaltres actuem, nosaltres ho fem amb contundència, tirem pel dret i després ja veurem. Perquè hi ha moltes vegades... hi ha moltes actuacions, jo ja no parlo si són proporcionades o desproporcionades, que després queden amb poques imputacions i al final s'acaben desimputant i s'acaba sent amb faltes administratives, no? I això és una llàstima, perquè això també és, diguéssim, és una despesa de recursos, en aquest cas de recursos policials en un moment determinat. Altra cosa és l'espai públic, no? Quan això es fa en l'espai públic, quan hi ha un tràfic de drogues en l'espai públic, és una cosa. Quan hi ha alteració de la tranquil·litat de l'espai públic, que és el que afecta els veïns, doncs això és un altre fet. A Sant Cugat tenim altres indrets que hi ha alteracions de l'espai públic. Per tant, no associem una cosa amb l'altra, que van associades, però vull dir que una cosa poden ser les queixes veïnals per sorolls, per malestar i tal, i altres queixes veïnals perquè senzillament no els agrada l'activitat que es faci en un determinat establiment comercial. Potser hi ha veïns que també es queixen doncs que tenen una clínica d'acupuntura sota i no els agrada perquè està gestionada per orientals, o un supermercat de productes de llatinoamericans, per exemple, o pakistanesos. Nosaltres som molt susceptibles i tenim molts prejudicis al voltant de les activitats comercials quan no ens agrada o quan no són de la nostra corda. Per tant, hem d'anar tant. Això és una cosa. L'altra cosa és si s'han comès il·legalitats, doncs la llei ha d'anar per endavant. I l'altra cosa és regular tots aquests espais, d'entrada regular tots aquests espais, i després regular quin ha de ser el consum de determinades drogues. A la nostra formació política, d'allò de dir, volem legalitzar les drogues? No, volem legalitzar determinades drogues. Jo crec que hem de posar la línia amb algun tipus d'estupefaents. En aquest cas, doncs, el cannabis està demostrat que, a part de les funcions terapèutiques, hi ha altres funcions, doncs, que no són tan perjudicials i que ajuden inclús a vegades al desenvolupament de la personalitat.
Joan Calderón.
No, el debat de legalització o no legalització de les drogues, que jo crec que no és el debat del tema que estem tractant, aviam, al final, davant d'una situació en el que hi ha una gran xarxa criminal que controla tot el tema narcotràfic, etc, etc, el diner negre, aquest diner negre serveix per finançar altres coses i tal, jo crec que això, o sigui, justifica més que mai, doncs, intentar legalitzar això. I és veritat que hi ha altres drogues legals que són més perjudicials per la salut i que són legals i paguem els nostres impostos i tal. També, si països com o estats dels Estats Units, per exemple, la tenen legalitzada per usos terapèutics o no, no deu ser cap bajanada. Ja no parlo d'Holanda, que és l'exemple. Bueno, no sé, senyor Bruno, és que vostè també ha barrejat el cànnabis amb la pornografia infantil. Sí. És que clar, doncs permeti'm que jo poso un argument, que és els Estats Units tenen legalitzat el consum de cannabis. I jo crec que això és bastant més contundent que no l'argument que vostè ha posat sobre la taula.
És un exemple, Estats Units.
Bueno, potser és més exemple, curioso, no sé.
Lo pongo usted de ejemplo.
No, lo pongo como ejemplo porque es lo más opuesto a mí. Sí. Y que encima legaliza el uso de drogas. Debe haber algo, ¿no?
Que está el señor Obama, que usted le gusta mucho, ya lo sabemos.
Es que tampoco bueno, ya... Bueno, en fin. Tampoco hi ha massa cosa més a afegir, en tot cas. Quan la gent d'aquest club vinguin al ple, els escoltarem amb atenció, escoltarem exactament quins són els seus arguments i a partir d'aquí és evident que jo crec que emetrem una opinió que... Bueno, que anirà en funció del que ens expliquin i del que hàgim parlat amb ells i poca cosa més a dir perquè jo crec que si tots plegats hem posat els arguments sobre la taula.
Carles Burgaroles.
Doncs sobre el debat legalització o no legalització, el que ha de quedar clar, i ho ha d'entendre també amb Bruno, no? És que és un debat de mesures, no sé, serien mesures que per lluitar contra la drogadicció. És a dir, una de les principals causes de que hi hagi tanta drogadicció és que és un gran negoci. I si tu, des de les institucions públiques, fossis capaç de trencar aquest negoci i que tota aquesta gent que es forra d'una manera, en fi, indecent, venent mort als joves, per exemple, si tu aconseguissis que això deixés de ser un negoci, clar, ja guanyaries molt. Perquè la quantitat de gent que està treballant perquè els joves s'hi enganxin, doncs aquí ja no hi hauria negoci al darrere, no? Clar, aquest és un debat, jo m'ho miro des de la perspectiva meva, no? Que és la dels economistes, que dius com pots lluitar contra sacres problemes gravíssims com aquest amb instruments econòmics, no? I aquest és un debat que està sobre la taula i que se'n parla, no? Però sempre tenim present això, que s'està parlant de com es pot lluitar contra la drogadicció. I una de les possibles vies per lluitar-hi és legalitzar algunes drogues i regular la seva distribució. Ara imagini's, jo li poso un exemple extrem i no estic fent una proposta, que l'Estat, amb tota la droga que requisa, la regalés de forma controlada. És a dir, vostè ve aquí, faci un carnet i jo li dono la seva dosi que vostè necessita, no, simplement a canvi de tenir les seves dades i de poder oferir-li un tractament perquè vostè surti d'aquesta situació. I tanta com calgui, no? I que d'alguna manera facis que ningú necessiti comprar droga quan és un addicte, no? I per tant mates el mercat, no? No sé, no, insisteixo, no estic fent una proposta, ja sé que són coses, diguem-ne, simplement són reflexions que faig constar que hi són, però que hi són en tot cas per lluitar contra la drogadicció, i que no es pot dir, escolta, com estem ja estem bé, perquè és evident que no estem bé tal com estem, no? I per tant s'han de pensar qüestions que en molts casos, és veritat, poden passar per la legalització o la regulació de determinats mercats de determinades drogues, podria ser.
Alguna opinió més?
Sí, no.
Breument, perquè canviarem de tema.
Molt breument, el que acaba de dir el senyor Brugueroles és casa perfectament amb el capitalisme, no? Oferta, demanda i costos. És acaba de definir el capitalisme.
Ui, logro.
El que passa, també, i acaba de definir també la bombolla immobiliària, però en aquest cas la bombolla en termes de drogadicció. Per tant, és a dir, a fer aflorar tot això que està en negre. Però bueno, més enllà d'això, jo que abans hem demostrat que el nostre grup doncs, tenia un cert desconeixement sobre aquest tema, és posar-nos a disposició d'aquestes persones perquè vinguin a explicar-nos, perquè tots sabem quina és la rigidesa del ple i la informació que ens poden transmetre amb una opinió doncs, és limitada i per tant serà molt difícil que els grups municipals ens pronunciem en el mateix ple. Els demano que si tenen cert interès en que això tiri endavant, doncs es posin en contacte, nosaltres mirarem de fer-ho, però des d'aquests micros aprofito per que es posin en contacte amb nosaltres i que ens expliquin el tema i poder crear una opinió més enllà d'un minut després de la seva intervenció.
Alguna qüestió més? No? Doncs canviem de tema. Dilluns vam tenir el debat sobre l'estat de la ciutat, un ple extraordinari. Molt resumidament, l'alcaldessa Mercè Conesa va assegurar que Sant Cugat disposava i disposa d'un full de ruta per afrontar les conseqüències de la crisi a la ciutat i reduir-ne l'impacte en les famílies. L'oposició, amb matisos, es va desmarcar del discurs del govern local i va haver un excés d'optimisme a la visió del municipi que va oferir l'alcaldessa. Els demanaria que breument resumissin el posicionament de cadascuna de les seves forces respecte a com està la ciutat i, sobretot, què cal fer en aquest darrer any de mandat, perquè queden tot just 11 mesos, 10 mesos abans de les eleccions. Sí que els demano molta concreció perquè queden 20 minuts i la qüestió és que llencin els missatges directes a la ciutadania, que comenci Convergència i Unió, en aquest cas equip de govern.
Gràcies. Jo crec que l'alcaldessa va fer un resum, perquè lògicament amb una intervenció de 20 minuts no sé quan va durar,
40
sí,
minuts.
Sí. Doncs amb 40 minuts la durada exacta, perquè el vam gravar
en 40 minuts ni en diverses hores, lògicament no es pot fer una descripció de tot el que s'ha vingut fent des de l'Ajuntament. I quan dic Ajuntament, jo vull remarcar molt aquesta qüestió: l'Ajuntament són tots, i és tot l'estaf doncs administratiu, tècnic, directiu i polític, no? I nosaltres el que fem és intentar definir una estratègia i intentem fer-ho a més de forma molt col·laborativa. I
nosaltres també som Ajuntament, eh?
Exactament, ho acabo de dir, eh? I per tant, bé, una mica, jo francament crec que l'alcaldessa, algú li va fer una lectura del seu discurs que era triomfalista, no? Jo crec que no ho va ser en absolut, eh? I si jo l'hagués fet, aquell discurs segurament hauria posat més de relleu algunes singularitats que aquesta ciutat doncs, ha vingut vivint doncs, durant tota aquesta conjuntura de crisi i que fa que realment ara estem en una situació que, havent pres algunes mesures dures, i que la ciutadania en part les pot haver notat, sobretot en termes de manteniment de la ciutat o de reducció del ritme inversor, sobretot, doncs s'ha aconseguit coses importants, i ho hem aconseguit entre tots, insisteixo, i és mantenir doncs, una ciutat en bon estat, que ha continuat mantenint un cert ritme inversor molt inferior al que hi havia fins l'any 2007, però que ha continuat doncs, viva i dinàmica i desenvolupant-se doncs, conforme amb un model de ciutat que tots coneixem i que és molt valorat, i que a més ha revertit una tendència, diguem-ne, que si no haguéssim pres mesures importants hauríem poder entrar en una situació més delicada des del punt de vista econòmic. I això no és així, és el contrari, no? Estem en una de les etapes de major consistència financera de l'Ajuntament de la seva història. I això vol dir que aquest Ajuntament té més musculatura per fer front al que tots creiem que hem de fer front, no? Que és, en particular, doncs, en circumstàncies de caràcter social, a les conseqüències que amb les famílies, amb les persones, porta aquesta conjuntura de crisi tan llarga i tan dura, i això és el que s'ha vingut fent. Per tant, jo realment penso que estem davant d'un cas doncs, d'un cert èxit, d'èxit, i com a tal el vull posar en valor, perquè penso que entre tots, insisteixo, doncs hem fet coses positives, i crec que no és una qüestió de medalles, però sí és una qüestió de dir: escolteu, el rumb és clar, és bo, crec que anem en la bona direcció i crec que hem de perseverar perquè aquestes coses doncs, continuïn en aquest sentit.
Partit Popular.
Sí, bien. Yo creo que uno de los aspectos que más nos llamó la atención, por lo menos al Partido Popular, es, aparte del excesivo tiempo que estuvo la alcaldesa, que fue casi tres cuartos de hora en comparación con los 10 minutos pírricos que se nos dio a la oposición, es el tema de la absoluta carencia de autocrítica. Es que en tres cuartos de hora es que no se hizo autocrítica de nada. Yo incluso que desde un punto de vista inteligente di algo al menos para equilibrar el discurso. No, cero autocrítica. Y creo que esto es lamentable. En segundo lugar, ¿que han habido puntos positivos? Pues sí, han habido cosas positivas en este mandato. Promocionar la ciudad desde el punto de vista económico para captación de empresas que generen puestos de trabajo, pues es muy correcto. Políticas sociales, también el plan de inclusión social, correcto. Pero bueno, hay muchos puntos negativos. Y uno de los puntos que la oposición estuvo más de acuerdo, creo, es el desprecio, el cuasi desprecio a la oposición desde el punto de vista informativo. Es decir, aquí están ocurriendo cosas, algunas de ellas graves, que no se informa a la oposición. La oposición nos enteramos por los medios de comunicación. Y esto, si pasa una vez, pues dices, pues vale. Pero cuando se va repitiendo, cuando es el caso del Museo de las Matemáticas, cuando es el espacio Grau Garriga en Canquiteria, cuando es el caso de la Biblioteca de Central, cuando es el caso de la sentencia de Adif, cuando es el caso de la Sisclaus, el proyecto de Sisclaus, que nos enteramos como consecuencia de una nota de prensa a resultas de la ocupación. Dice, oye, ¿esto qué es, no? ¿Dónde está este gobierno de la transparencia? Este gobierno que se gasta 2 millones de euros en comunicación, pero que es incapaz de comunicar a la oposición todos estos temas. Y luego la alcaldesa en el pleno se quejaba, además, de lealtad institucional de la oposición. O sea, quien falta a la lealtad institucional es la oposición, cuando lo que se estaba haciendo era un estado de la ciudad, y quien gestiona la ciudad es el gobierno, no es la oposición. Quien controla al gobierno es la oposición, no el gobierno ha de controlar a la oposición. Yo creo que la alcaldesa no estuvo a la altura de las circunstancias. Incluso empezó a insultar al jefe de la oposición porque se equivocó en un momento determinado. En vez de decir implicación, creo que dijo imputación, y se vio claro que era un defecto, un error suyo. Empezó a acusarle de mentiroso. Yo creo que la señora Paraira tenía ese papel institucional de alcaldesa cuando era portavoz de CiU, y la alcaldesa actuó como una hooligan de CiU en vez de actuar como alcaldesa. Y por último quiero decir el tema del independentismo y cómo se utiliza este ayuntamiento como un cortijo al servicio del independentismo. El otro día, sin más, bueno, ya vemos en las farolas de las calles actuaciones de actos de la ANC anunciados en farolas, vulnerando cualquier tipo de ordenanza municipal, cediendo a la sala de plenos a la ANC, dando fondos, dinero a Òmnium Cultural, a estas asociaciones independentistas, a la Asociación Municipis per la Independencia, cuando no está fuera del margen de las competencias de un ayuntamiento. Yo creo que todo esto hace un mal resultado para el equipo de gobierno en este año de mandato.
Sí, sí. Bé, jo subscric la primera part de la intervenció del Bruno. La segona part no, perquè es desmereix. Això, ens agradi o no ens agradi, els grups municipals ha passat pel ple. Per tant, aquí ja no hi podem dir res. Per tant, és la majoria de la ciutadania representada en el ple municipal, doncs, que ha decidit aquestes determinades actuacions. De totes maneres, sí que la intervenció inicial del senyor Bruno, nosaltres no serem qui ara, amb 2 minuts que podem tenir, lloi o posi l'accent en les coses positives d'aquest govern, que ja va tenir 45 minuts i que, a més, doncs, té tot l'aparell propagandístic de l'Ajuntament per poder-ho fer. Per tant, nosaltres sí que tinguem el discurs de triomfalista, de cofoisme, d'excessiva alegria, d'una manca absoluta d'autocrítica. Nosaltres li vàrem retreure també a l'alcaldessa, i volem que se'ns entenguin les paraules, no la seva manca de dedicació pels afers que té fora del municipi, sinó que li demanaríem que s'hi dediqués més, que una ciutat com Sant Cugat, amb quasi 90.000 habitants, es mereix tenir el seu alcalde, el seu màxim representat full time. Per tant, això és el que nosaltres volíem remarcar. Però hi ha coses que no funcionen, i sempre ho hem dit, i no és la primera vegada, que veiem que el govern de la ciutat fa d'escolanet del govern de la Generalitat de Catalunya, amb temes com, per exemple, demanar amb vehemència i amb exigència la construcció del Leonardo da Vinci, la construcció de l'hospital de referència comarcal, la construcció del centre de dia o del centre de gent gran. Són temes que pertanyen a la Generalitat, però que no hem pogut defensar com a ciutat en el nostre municipi. Incompliments, evidentment, n'hi ha, com puguin ser el pla d'equipaments, o com pugui ser, per exemple, i aquí tenim el representant, el pla de xoc contra l'atur juvenil, no? Que de les coses que encara no han començat a caminar. Una baixada de mànigues amb qüestions de participació, d'ençà que el regidor de participació, doncs, agafar la cartera de seguretat, ha baixat en picat, diguéssim, el seu posicionament sobre la participació, que els consells de barri funcionin d'una manera homogenitzada entre tots. Amb uns podem assistir a l'oposició a les reunions, amb altres no, uns tenen, etc. I després el que no pot ser és que a l'oposició se'ns negui determinada informació. No és que primer que se'ns nega informació demandada per registre, se'ns nega, que això ja és greu. Segon, que quan sorgeixen informacions... Sí.
Ah, sí? Quina?
Però miri, tenim una jo ho he reclamat durant 3 plens. Una informació d'ESART. Entrada al registre el mes de gener, a data d'avui encara no tenim informació. I això és molt greu. I això és molt greu, que un representant entrava per registre, no tingui la informació sol·licitada. I és molt greu. Després la manca d'informació de determinades, ja ho he dit al Bruno, de determinades sentències. Parlàvem de la DIF, però que també vam parlar de cop i volta d'unes sentències que ens vam trobar sobre l'expropiació d'una zona verda, de cop i volta. Fem coses que no tenim la informació, i que anem a la comissió informativa ens trobem, pum, de cop i volta, quan se sap, mesos anteriors, que això podia passar.
I breument, o passaré jo la paraula a Iniciativa. Iniciativa. Gràcies.
Bé, gràcies. Bé, en primer lloc...
Estava superant el temps, senyor Pere Soler, de veritat. No porto el cronòmetre a sobre, però tinc l'ull posat al rellotge.
Està gastant temps a vostè.
No, aviam, en primer lloc, és veritat, bueno, aviam, una prèvia. Nosaltres tenim l'Observatori de la Ciutat, han sortit enquestes publicades fa poc, i és veritat que aquesta ciutat, la percepció de la ciutadania, és molt positiva. Dit això, potser aquestes dades van conduir a l'alcaldessa a fer un discurs massa cofoista i massa triomfalista. És veritat que les dades que va donar, i objectivament hi ha dades que són bones, com per exemple, aprofito que tinc el Carles aquí, les dades econòmiques, el número gran que jo dic sempre, econòmic, és positiu. També jo crec que l'alcaldessa en algun aspecte econòmic va dir alguna cosa que està molt bé dir-la, però que tampoc no cal, com per exemple, aquest ajuntament no fa dèficit. Tots sabem que tècnicament això no és possible, que els ajuntaments no poden fer dèficit. És il·legal. Per al Tribunal de Cuentas, tu tira enrere quan aprovem el compte general dels números. Que està molt bé, que quadrem els números, faltaria més, però el matís és els ajuntaments no poden fer dèficit. És veritat que el ràtio d'endeutament és molt bo, etc. Dit això, avui jo vull posar l'accent en aquelles coses que jo crec que l'equip de govern, per tal de millorar la relació amb la ciutadania, hauria de fer, i que jo crec que s'escapen de les diferències polítiques. Per exemple, l'atenció ciutadana. Nosaltres vam posar de manifest que moltes vegades, quan la ciutadania s'adreça a l'Ajuntament per fer alguna demanda, no rep resposta, ni per a bien ni per a mal. Moltes vegades s'ha resolt la demanda, però aquell ciutadà o ciutadana necessita una resposta de l'administració. En segon lloc, jo crec que també és manifest que es necessita millorar els consells de participació, i una de les qüestions més remarcables són els consells de barri, que ho apuntava el Pere, que jo crec que hem d'assolir algun sistema que aquesta participació sigui efectiva, estigui bé i no sigui una reproducció del que fem al ple municipal. És veritat que alguns consells de barri funcionen bé i hi ha molta participació dels veïns i veïnes, però n'hi ha d'altres que no funcionen. Hem de veure com fer efectiva aquesta participació d'una manera atractiva per a la ciutadania. I després, per últim,
breument,
per últim, s'ha dit, i es va dir molt al debat, aquesta manca de lleialtat institucional per part del govern municipal, d'alguns projectes que formarien part d'alguns plans que hem aprovat entre tots i totes, i que ens traiem els titulars de sota la maniga.
La CUP? Ja.
Sí, jo vaig començar la meva intervenció irònicament dient que, ho apuntava el Joan a l'inici, que després del discurs de l'alcaldessa i després de les dades que constantment ens han donat els observatoris sociològics, és difícil intentar fer un discurs crític amb un model de ciutat que és acceptat per una amplíssima majoria i a més ben acceptat, i ho demostra que fa 2 legislatures o 3, ja no ho sé, que sí, humana en majoria absoluta, diria que 2. I per tant, jo crec que és difícil a partir d'aquí intentar
bastant discurs, que crec que tot i la dificultat és necessari, i a més jo crec que tots plegats en major o menor mesura ho van fer, perquè també és veritat que hi ha una part important, jo crec, de la ciutat que tot i no discrepar del model general de ciutat, sí que no li agrada o creu que hi ha molts aspectes que en els quals es podria millorar. I jo crec que, i aquí és on m'agradaria fer incidència, és on vaig fer incidència. Jo, hi ha un munt d'escletxes a nivell social, a nivell cultural, a nivell de participació, a nivell de transparència, en les quals incidir, i jo crec que és la feina que hem de fer, i és la feina que li hem de fer veure a l'equip de govern que s'ha de fer per intentar que realment parlem d'una ciutat inclusiva en la qual tothom, i això sí que és molt difícil, s'hi senti a gust, però jo crec que és evident. Hi ha molts aspectes a nivell de cultural, infraestructures, equipaments, que vaja, que jo crec que a tots ens haurien de fer reflexionar i ens haurien de fer veure si realment allò que estem fent és el que necessita molta gent a la ciutat. S'ha sortit aquí l'exemple del Museu de les Matemàtiques i molts d'altres. Jo crec que això és bastant indiscutible. I en aquest sentit sí que vaig trobar a faltar una mica d'autocrítica. A nivell de transparència ja s'ha dit i no cal repetir més. És evident que hi ha mil vegades que ens trobem amb notícies i amb informacions que se'ns donen donades. Jo crec que se'ns donen donades ja realment quan veuen que no hi ha més sortida i quan ja no tenim massa més a fer la resta. I ho vaig intentar explicar també allà el dia del ple, el tema de la participació. Jo crec que estem a la legislatura que més eines de participació ha creat aquest ajuntament i en contrapartida més espais autogestionats i més autoorganitzats des de la ciutadania s'han creat a la ciutat. Alguna cosa passa. Les eines de participació jo crec que és evident que no funcionen i hem de buscar la manera de que esdevinguin atractives per la ciutadania.
Mig minut per a cadascun de vostès i plegarem. Mig minut de rellotge.
Deixant de banda alguna qüestió que em sembla... Alguna és un acudit, no? Com, per exemple, demanar-li més dedicació a l'alcaldessa em sembla un acudit, francament. O que si som escolanets de la Generalitat o... La qüestió del dèficit que no podem fer els ajuntaments és una expressió perquè tothom ens entengui, però podrien tenir romanents negatius o estalvis nets negatius, però que vindria a ser una cosa semblant, però és perquè tothom ens entengui. Podrien ser negatius i no ho són, Jo diria, hi ha tres grans temes aquí, no? Una, si som lleials o no, o informem prou a l'oposició. Jo els demano, sobretot al Partit Socialista, no?, que constatin a veure allà on governa el Partit Socialista de què i com informa a l'oposició. Perquè el que tenen vostès aquí és incomparable. I a veure si vostès, nosaltres circumscrivim, per exemple, les comissions informatives o les juntes de portaveu als assumptes que han d'anar només a ple. És incomparable la informació que l'oposició té i com se la convida, diguem-ne, a participar de les grans decisions de la ciutat, tot i que sigui una majoria absoluta grossa com la que és.
Res més.
De participació en parlaríem molt, no tinc temps.
No tindrem temps, no.
Sí, muy brevemente, a ver, efectivamente, la deuda se ha reducido, y esto hay que reconocer 20 puntos, pero estamos creo que a 60 millones de euros de deuda. Es decir, 60 millones...
Sobre 120 de presupuesto.
Es igual, 60 millones de euros de deuda es inaceptable. Es inaceptable.
Perdón, será para usted. Es que usted no entiende.
Es inaceptable. Es inaceptable. Genera unos intereses que se podrían. Un pago de intereses, gastos financieros que se podrían destinar a otras cosas.
No entienden ya sabemos que
usted. El Partido Popular no entiende nada, solo convergencia. Y ese discurso ya lo sabemos. Las próximas elecciones generales, quizá las gane
CIU. Montoro sí que te deuda. Usted sí.
Precisamente. Miren en qué épocas fue producida esa deuda. Y luego otro tema muy importante. Es el tema de la cantidad de actuaciones a nivel de servicios urbanos, de aceras en mal estado, de calles, que hay 800 reclamaciones solo realizadas, reclamaciones, luego hay infinidad, pero y no han sido atendidas. Eso sí, hay dinero para otras cosas. Y luego una última referencia.
Breumen,
sí, dice, habla el señor Perasule, claro, el independentismo, es que el Pleno dice ya se ha pronunciado. El Pleno se tiene que pronunciar, señor Sule, en el marco de sus competencias. ¿Qué pasaría si la ciudadanía de San Cuat quisiera salir de Europa? También Breumen. Si el Pleno lo decide, ¿lo vamos a aceptar?
Telegràfic, sisplau.
Miri, nosotros no parlem d'altres ciutats, parlem de San Cuat. Perquè el que vostè diu, mirin-se al mirall i no a altres ciutats, això és del... I tu més, qui no. Vale? Per tant, manca d'informació. Punts que ens hem assabentat per la premsa, la policia verda, per exemple, o el tracte del tema de la masoveria urbana.
Escolti, vos...
No, no, escolti, calli, ara estic jo.
Sisplau, ja sisplau, escolti, no, que faré callar tot perquè marxem.
Hi han hagut moltes presentacions i informació, tramesa d'informació a l'oposició, que s'han hagut d'ajornar per l'agenda de l'alcaldessa, perquè no tenia agenda disponible. I això és una falta de transparència d'informació. I els temes, i els temes, no, què vol que li digui? És així, és la realitat. I per una mostra, i per una mostra a la Comissió Mixta de la Unió, que es va retrasar 15 dies per l'agenda.
Em sap greu, CUP Iniciativa, perquè no tindran temps, culpa meva, però també dels seus companys.
Adéu, bon dia.
En tot cas, en parlem a partir del setembre, perquè és l'última tertúlia en partits polítics, i els agraeixo sobretot que hagin vingut al llarg de tot l'any. Que passin un molt bon estiu.
Gràcies, buen verano.